Pique i com va acabar amb un manís d'un mort.
Això és així.
Per cert, ja que parleu de genolls, ho he buscat, eh? Gundogan va ser operat a Barcelona el 2016 al genoll dret.
No!
Estem parlant del 2016.
No!
I recuperat 80 vegades.
Sí, no, sí. Recuperat no, eh? Del genoll no et recuperes,
perdona,
eh?
Perdona, Marta Rambón.
Ramon, què passa? Home, si ha jugat al primer nivell...
Del genoll no et recuperes.
No, Marta Trombón, no. A quin tema està?
Trombón no, Ramon.
2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23. La data de caducitat de la pròtesi.
Però, per...
és una desviació de la ròtula, no li van posar pròtesi.
No, no, li posen una pròtesi, es caduca i ara estarà allà que anirà arrossegant per terra el fèmur.
Bueno, Marta, ja veus com està l'ambient. Moltíssimes gràcies.
Sí,
sí, com sempre, com sempre.
Fins després, anirem baixant cap a Barcelona.
Molt bé, que vagi molt bé, Marta.
A mi em crida l'atenció que en aquella època ja es parlava que el Barça estava interessat en Gundogan,
sí.
I al final es va escollir Arda Turan.
Bueno, el Barça... Sí, 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 no, també, unes eminències fitxant... El Barça sempre fitxa, hi ha molts jugadors, que els fitxa tard, quan està a punt, com en Thierry Henry, que vam estar anys.
Bueno, aquest encara.
Si va venir a passejar.
Sí, home, però encara va fer...
Quan han de venir, no venen. I venen ja com a Gundogan.
El pròxim fitxatge que ens enviarà Guardiola serà ja un mort amb cucs. Jugaran els cucs, empenyent la pilota.
Va, 4 minuts i ens saludarem el Josep Maria Martí i l'Adrià Santasusagna, i amb ell repassarem el que fins ara, a dia d'avui, no sabem del que va passar dissabte. Per cert, tenim una última hora, senyor Virgili, del Titanic.
Sí, sembla que, escolta, amb la maledicció va agafant forma, perquè saps aquests aparells que baixen a baix amb turistes per poder veure les restes del Titanic? Doncs ha desaparegut un submergible que portava turistes a les restes del Titanic. Ja hi ha una operació de recerca de la Guàrdia Costera de Boston, i de moment no se sap si el submarí portava turistes o anava només el que és el tripulant. És un submarí que permetia als turistes visitar aquestes restes que es van enfonsar, recordem, el Titanic el 1912, de l'empresa Ocean Gate, que els va posar en marxa amb els... El maig de 2021 va posar en marxa aquests submarins i li va posar el nom de Titan.
No.
I cobrant $250,000 per una expedició de 8 dies.
I ara s'han perdut?
Sí, s'ha perdut la comunicació amb un d'aquests submergibles i hi ha una operació de rescat.
El que broma amb el Titanic, que fa 2 anys, amb un museu que hi ha aquí al vaixell, tot fet tal qual, hasta el iceberg, l'iceberg es va tombar i va caure damunt de 15 persones, eh? Les va deixar fetes xixina i 3 que van quedar ferides gravíssimes. I no se'n sap res més. I saps la maledicció del Titanic, saps quin és?
No la conec.
Hi ha una mòmia, un sarcòfago. Van trobar una mòmia una vegada.
A dins del Titanic.
M'ho ha de fer molt llarg, això, perquè es queda a publicitat i ens estan esperant el Joan Torres.
Un senyor que va fer fortuna va comprar aquesta mòmia, que és només és la tapa.
Ah, doncs no, avui no tenim el Joan.
Qui hi ha?
Tenim la Judit.
Doncs va estar bé la Judit. Tothom que feia fotos a la mòmia es moria, els fotògrafos morint-se. Un senyor que la va comprar...
Gràcies, senyor Marcelí.
Explotarà la bufeta. No, vaja. RAC
1. ¿No te permiten unidades exteriores en tu fachada y no quieres renunciar a climatizar tu vivienda? Elige Único, el climatizador sin unidad exterior de Olympia Splendid. Tecnología y diseño made in Italy sin impacto en tu fachada. Único, de Olympia Splendid. Para una casa bella por fuera y fresca por dentro.
Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a iLerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita iLerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols iLerna.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Aquest Sant Joan serà la traca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Plus Fresc.
Comprant una coca dolça Musfis, et regalem una ampolla de cava Brut Nature. I per cada 25 euros de compra al taulell de carnisseria i xarcuteria, t'emportes una ampolla de vi negre.
Promoció vàlida fins al 23 de juny. També disponible fent la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Supermercat Plus Fresc, el súper que t'estima.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. 35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Després de 40 anys, a Masterpiel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Masterpiel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu. Refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Com dèiem, saludarem a Judit Vila. Judit, bona tarda.
Bona tarda.
Obrim aquest informatiu amb Oriol Junqueras, que tanca la porta a un possible pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. Ara sí. Ho comentarem amb el Josep Maria Martí Rigau. Endavant.
Perfecte, som-hi. El líder del Republicà respon així a Xavier Trias, que avui ha passat pels micròfons del Monarracú, i ha dit que no veuria malament una aliança entre Junts i els socialistes a la Diputació. Junqueras ja ha sortit al pas i ha descartat de totes que Esquerra doni suport a una presidència en mans del PSC.
No votarem una presidència del Partit Socialista. No hi haurà una presidència de la Diputació de Barcelona amb vots d'Esquerra Republicana, com no hi va ser el 2019. A la Diputació de Barcelona podria repetir-se la mateixa majoria que s'ha donat a l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, una vegada més, un pacte d'Estat, un pacte dels partits polítics que estan al servei dels interessos de l'Estat i en contra de la democràcia.
Junqueras, en canvi, allarga la mà a les forces independentistes per evitar que es pugui repetir la fórmula que aquest cap de setmana ha fet que Jaume Collboni sigui alcalde de Barcelona. Encara en plana política, a València, la coordinadora de Podem a la comunitat, Pilar Lima, ha anunciat que deixa el càrrec pels mals resultats del seu partit el 28M. Unes eleccions en què la seva formació es va quedar sense representació a les Corts Valencianes i només va aconseguir 29 regidories a tota la comunitat. Lima ha fet pública la seva decisió en un comunicat on ha assegurat que la desmobilització ocasionada pel conflicte amb Sumar ha estat clau pel daltabaix de Podem i admet que es tanca ara un cicle. Tot plegat quan queden poques hores perquè els partits presentin les seves llistes de cara a les eleccions del 23J. El focus està posat ara mateix en la candidatura de Sumar i la patata calenta de l'exclusió d'Irene Montero. De la crònica internacional, els Estats Units i la Xina treballen per mirar de millorar les relacions diplomàtiques entre els dos països. Avui el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, s'ha reunit amb el president xinès Xi Jinping en el seu primer viatge oficial a Pequín. Blinken ha fet una crida a apostar per la diplomàcia i també ha deixat clar que no donarien suport a una possible independència de Taiwan.
No donem suport a la independència de Taiwan. Ens continuem oposant a qualsevol canvi unilateral de l'estatu quo. Seguirem esperant la resolució pacífica de les diferències i estem compromesos amb el compliment de les nostres responsabilitats, inclosa la de garantir que Taiwan tingui capacitat de defensar-se.
Blinken havia de viatjar a la Xina el mes de febrer, però va anul·lar el viatge després que la Casa Blanca hagués de batre un globus aerostàtic xinès. En les últimes setmanes, Washington i Pequín han mirat d'acostar posicions per frenar l'escalada de tensió entre els dos països. I ara els esports amb en Pol Rodríguez.
Ilkay Gundogan decidirà el seu futur a final d'aquesta setmana i el Barça és optimista que el jugador del Manchester City acabi acceptant la proposta blaugrana. Des de la concentració amb la seva selecció, el migcampista alemany ha insistit que no es planteja cap altre escenari que el de seguir a Manchester o fitxar pel Barça descartant tornar al Borussia Dortmund. Aquest migdia, el seu entrenador Pep Guardiola s'ha mostrat esperançat en poder retenir malgrat ser conscient d'aquest interès del Barça per fitxar-lo. Un Barça que aquest matí ha fet oficial dues incorporacions, la del migcampista senegalès, central senegalès, volíem dir, de 18 anys, Mikhaïl Fayé, fins al 2027, i el retorn d'Ona Batlle fins al 2026 per l'equip femení. També avui el Madrid ha anunciat el fitxatge del davanter de l'Espanyol, José Lumato, que jugarà la temporada vinent al Club Blanc, com ha cedit al Madrid a canvi de 500.000 euros, amb una opció de compra d'1,5 milions. I també avui a les 8 el Barça de Futbol Sala juga al Palau Blaugrana el segon partit de la final de la Lliga contra el Jaén. Els de Jesús Velasco dominen la sèrie per 1-0.
Per dur a terme una revolució, cal una raó. Una que desitgis tant que et faci perdre el cap. Cupra Formentor, una revolució de la A a la Z. Estrena'l per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada, 7.863 euros. Descobreix-ne més a Cupra Oficial Ponés.
I pel que fa al temps, s'escapen ruixats en àrees de Ponent i de l'interior de les comarques de Tarragona que les properes hores aniran a la baixa fins a desaparèixer. Demà al matí, fins a primeres hores de la tarda, tindrem precipitacions al Pirineu i al Prepirineu Occidental. La resta del dia serà tranquil, amb més núvols a l'oest del país que la resta. Les temperatures s'enfilaran una mica més que avui al Pla de Lleida i en molts sectors de les comarques de Girona. En canvi, retrocediran lleugerament en àrees de les de Barcelona i Tarragona.
RAC 1.
D'aquí a poc més d'una hora comença el concert d'any nou de l'Orquestra Filarmònica de Viena. No hi faltaran els grans clàssics de la família Strauss, com el Danubi Blau.
Aquest dimarts, a les 9, un altre clàssic. La final de l'ACB a RAC 1. Madrid-Barça, tercer partit de la sèrie. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Dissabte el que vàrem viure va ser com el darrer capítol, els que hagiu vist la sèrie de Succession. Intriga fins a pràcticament l'últim segon a l'Ajuntament de Barcelona. D'aquestes i d'altres ajuntaments en parlarem els propers minuts amb el Josep Maria Martí Rigau, periodista, en aquest cas cronista parlamentari, que ens acompanya habitualment. Josep Maria, molt bona tarda.
Bona tarda.
I el periodista polític de RAC1, l'Adrià Santa Susana. Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguts als dos. Bé, ho acabem d'escoltar ara fa un moment amb la Judit, l'informatiu que estàvem escoltant, la Judit Vila, ens deia, ens apuntava que Oriol Junqueras tanca la porta a un possible pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. No sé com valora el Josep Maria Martí Rigau aquesta decisió després del que ha dit aquest matí Xavier Trias en aquests micròfons.
Bé, suposo que tanca la porta a que Esquerra Republicana formi part de... Clar, és que ja no hi formava part. És a dir, portem 4 anys, que ha estat molt criticat, que la Diputació de Barcelona era la sociovergència. Controlava la Diputació, el PSC, amb el suport de Junts. Això ha estat molt criticat. Però és que la setmana passada es van tancar els acords, per exemple, de les Diputacions de Lleida i de Girona, i allà presidirà Esquerra Republicana amb el suport del PSC, en els dos llocs. Bé, encara, si vol fer més succession, ha estat vital el vot d'un diputat provincial del PDeCAT per allunyar Junts i posar Esquerra i els socialistes. O sigui que això és un joc d'escacs que, la veritat, si val, Esquerra no tanca anar a la Diputació de Barcelona. Bueno, ja tenen la de Girona i... la de Girona no, és de Junts, amb el suport d'Esquerra. És que, esclar, això és un mare magnum que la gent espera.
Al final és tancar la porta on saps que no podràs tenir el poder. Ja està. Com que Barcelona el pacte
més
de
Junts... Queda molt bé dir que no aniràs a...
Que no aniràs amb ella, però és el que deia el Josep Maria. L'has tancat la Diputació de Lleida i de Tarragona fa una setmana, i com que la Barcelona saps que no ho podràs aconseguir res i que pràcticament està fet amb Junts, doncs llavors hi tanques la porta. És com si Junts sortís ara a dir tanco la porta, pactar amb el PSC les diputacions de Girona i de Lleida i de Tarragona.
Vols voleu dir que és una qüestió òbvia.
Comèdia.
Sí.
Estètica. Més estètica.
Estètica. Sí, sí. Bé, els hi pregunto als dos, com vulgueu, qui vulgui entrar... que ho expliqui. Bueno, què va passar entre la nit de divendres i dissabte al migdia? Qui comença?
Bé, jo aniria una mica abans.
O sigui, això s'ha... Sí, endavant.
Diguéssim, tot el que és la cronologia del que ha passat, tot comença just després de les eleccions, que hi ha una trobada entre Xavier Trias i Jaume Collboni, en què Collboni li ofereix partir-se a l'alcaldia, 2 anys de Xavier Trias els dos primers, i els dos últims per Jaume Collboni, i així ell ho tindria més de cara, diguéssim, per les properes eleccions municipals. Trias diu que res de res, que ell ha guanyat les eleccions, i Collboni li adverteix i li diu, escolta, jo intentaré fer un pacte per ser alcalde. En cas que aconsegueixi tenir aquest pacte, jo t'avisaré abans de fer-ho públic perquè ho sàpigues. Una cosa que, finalment, no acaba passant. El PSOE, mentrestant, intenta empènyer per aquest tripartit d'esquerres, és a dir, PSC, Comuns i Esquerra, i queda truncat això quan veuen que hi ha la compareixença de Pere Aragonès i ell va insistint que s'han de fer pactes independentistes. I veuen que s'obren aquestes converses entre Xavier Trias i Ernest Maragall. Després és el mateix PSOE el que comença a pensar en com fer alcalde Collboni. I pensen en aquesta triangulació de PSC i Comuns, i tal com va fer Valls fa 4 anys, doncs ara que sigui el PP el que permeti... Que
el que faci aquesta... el paper de Valls.
Exacte, el que faci el paper de Valls. Els Comuns diuen que no, ho neguen durant dies, i per això surt Ada Colau en aquella entrevista amb la Gemma Nierga.
Sí, que no vàrem entendre massa bé què passava, perquè no s'entenia.
Exacte, que fan aquella proposta d'un any i mig...
És a dir, eren missatges interns que es feien de manera externa, que els que no estàvem al cas no entenien massa ben bé, perquè sortia de cop i volta Ada Colau dient que fessin
un any
que fos alternatiu.
Colau, no? I Collboni, exacte. Que això ho rebutgen tots. Què passa? Dimecres passat, Xavier Trias dina amb Daniel Cirera, i el Cirera veu que l'acord entre Trias i el Maragall està bastant avançat. Llavors diu, vale, això ho hem de frenar d'alguna manera perquè no pot haver-hi un alcalde independentista. I el PP comença a plantejar l'operació Collboni. Què passa? Que Xavier Trias pensa que el PP això no ho farà perquè té la sensació que li deuen una cosa.
Que li deuen un favor.
Un favor després de tot el que va passar amb l'operació dels diners de Suïssa, que es va demostrar que era fals. Què fa Cirera? Truca a la direcció del PP Nacional a Madrid perquè pressioni el PSOE, perquè a la seva vegada sigui el PSOE el que pressioni els Comuns perquè donin els vots a Collboni.
Perquè... Sí, per tant, sí que això s'ha fraguat a Madrid.
En certa part, sí.
Dir, perquè escoltàvem avui a Jordi Martí dient que no, que això s'ha fraguat aquí. Que
tothom
Jordi Martí,
ho sabia.
És que només quan parla ja no te'l creus, però ja queda ratificat.
La fonoteca és molt dolent, en Jordi Martí.
En Jordi Martí. I ell, escolta, impertèrrit, eh? Sí, sí. És dels tios més impertèrrit. No passa
impossible
res.
Vull
dir, és la persona que té menys vergonya a la classe política. No li... I recordem que estava al PSC. va passar als comuns. Sí. I ara, amb tot el que ha anat dient, escolta, gira la truita i no hi ha cap problema. No, no, sí. És un excel·lent polític.
De fet, aquest mateix dijous passat, ell sortia...
Sí, ho recordem.
De fet, bé, quan Jaume Collboni compareix a la tarda dient... Tinc els suports per ser alcalde, comuns, sisplau, voteu-me. I just de fer aquesta compareixença, convoquen al cap d'una hora Jordi Martí, que diu, nosaltres cap triangulació amb el PP. I de fet l'endemà, Ernest Urtasso, el portaveu de Sumar, diu, nosaltres no ens veureu amb cap triangulació on hi hagi el PP. Què passa divendres? Divendres nosaltres teníem la mosca rere l'orella, que hi havia una trobada entre Collboni i Colau. El que passa és que el PSC ho mig negaven i els comuns tenien silenci absolut. No contestava ningú cap missatge. Cosa que et podia venir a dir, d'en certa manera...
Que aquí passa alguna cosa.
Que estava passant alguna cosa.
Quin call atorga.
Què fa Collboni? Li diu a Colau que creu que entrin o no al govern els comuns, el Cirera li donarà els vots. I per tant li demana a Colau que, si us plau, el voti. I ella en aquell moment diu que no. Però què passa l'endemà? Que...
Això l'endemà ja és dissabte.
Ja és dissabte. Dissabte al matí, que hi ha una reunió del nucli dur dels comuns per veure què fan, i després d'haver dit que no, que no, que no amb el PP, diuen, mira, com que nosaltres tampoc hem pactat res amb el PP, no ens costa res donar els vots a Collboni, i si surt, surt. I decideixen votar però Jaume Collboni.
Aquí no truquen des de Madrid, o sí?
Els comuns aquí ho decideixen. Aquí ho decideixen. Però després informen a Yolanda Díaz.
I la Yolanda Díaz telefònicament...
Els diu que endavant.
Sí, endavant.
I això és el que passa just abans de que hi hagi el ple d'investidura. I paral·lelament, sí que és veritat que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, truca a Santos Cebrián, que és el secretari d'organització del PSOE, per dir-li, escolta, nosaltres us votem a favor i intentem que això tiri endavant. És a dir, que en certa manera sí que s'ha de ser dit des d'aquí, perquè l'última trucada és entre Collboni i Cirera, just minuts abans de començar el ple, però tant la direcció nacional del PP com la direcció nacional del PSOE, com Yolanda Díaz mateixa, sabien el que passava i validaven, donaven la ment a tot el que estaven fent.
Fantàstica la teva informació. Dues altres cosetes que crec que és per ampliar el tema. A Ada Colau, quan parlen, li...
Perdoni un moment, que ara li pregunto sí. A Maria Martí, però com pot ser que, o sigui, això els periodistes en tenen coneixement de que alguna cosa està passant i els de Junts per Catalunya no se n'assabentin i Esquerra tampoc se n'assabentin? O no es volen assabentar? O diuen que no se'n van assabentar, perquè clar, o sigui, com pot ser que no hi hagués cap filtració que i que vosaltres ho sapiguéssiu? Com s'entén això?
Filtració no hi havia, la reunió
bueno,
del carrer
veure,
Marina...
O sigui, com pot ser que hi hagi periodistes que ho sàpiguen i ells no ho saben?
Ho sàpiguen,
que...
no. Hi havia, l'Adrià ho ha dit, hi havia la mosca darrere de l'orella i allò que estava, ostres, que és raro que truquis i no s'hi posi ningú, que no sé què, que no sé quants... En contrast, simultàniament, mentre en aquesta part ho feien amb una discreció absoluta, i suposo que Trias i Maragall, especialment Trias, com que tenia la paraula de Cirera i tenia la paraula de Collboni, si hi ha alguna novetat, t'ho comunicarem. Mira, llavors, un error que, vist en perspectiva, un error que ells dos cometen, és que des del dijous, pràcticament, comencen a reunir-se allò amb llum i taquígrafs. Tothom sabia que estaven avançant, que ja, és que el divendres a la nit ja s'havien repartit les regidories, quatre per Junts, dos, i tot això ho fan públic. I esclar, això els hi anava molt bé a la part contrària, per exemple, a Collboni i companyia, perquè deien, mira, mentre tothom està entretingut amb aquests, nosaltres continuem conspirant. Aleshores, tot això també arrenca, inclús després de les municipals, la setmana després, hi ha aquella reunió a Suïssa entre màxims dirigents de Junts i
Marta
Rovira i
Jordi Turull.
Exacte, perquè aquesta vegada no caurem en l'error de que fa 4 anys, no. Hi haurà pactes sobiranistes allà on sigui possible. Aquí entra diputacions, municipis, pobles, capitals, entre tot. Més de 100 municipis s'han fotut entre ells. Que els tenia Esquerra si tenia el suport de Junts, o els tenia Junts si tenia el suport d'Esquerra. I sempre, el 99% de les vegades, el PSC ha estat al mig i ha sigut el comodí. O sigui que aquí, al final, qui guanya i qui es va col·locant i qui va complint amb la instrucció que té Salvador Illa i que l'està fent molt bé, d'anar difuminant tot el possible el procés i les restes del procés, és el PSC.
I aquí, deixa'm afegir una cosa, el que comentaves de Junts, perquè hi havia gent dins del partit que creia o confiava, com deies, en que Collboni, companyia i Cirera no farien res perquè no els havia trucat, Però haig de dir que jo dissabte, que estava a la Constitució de l'Ajuntament de Sant Cugat, i va venir el Jordi Turull, perquè era un dels llocs històrics que recuperava Junts per Catalunya. I va estar tota l'estona mirant el telèfon i amb una cara que pagava. Per una part, pel que havia passat a Ripoll, però també no les tenia totes ell de Barcelona. I allà és quan comença la mosca darrere l'orella de dir ui, 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 que ni ells mateixos sembla que tinguin clar el que passarà a Barcelona.
I quan és que el president Pere Aragonès beneïa aquest pacte entre Esquerra Republicana i el senyor Trias, bé, d'aquesta reunió de Suïssa, sí, o bé perquè venen les eleccions?
O per tot.
No, per tot plegat, clar. Tot plegat una mica, però és que... A més, és que perquè, no tothom ho ha complert.
D'aquesta manera que... trenquen amb els socialistes una mica.
No, però... Va, és que, a veure, les eleccions van anar molt malament, però molt malament per Esquerra Republicana, i bastant mal... es va mantenir... Junts es va més o menys, va perdre 6.000 vots, em sembla, les municipals, però esclar, és que la clatellada se l'havia pagat fa 4 anys. O sigui que va mantenir allò. El que passa és que el que ho distorsionava, el que ho magnificava tot, era Barcelona. Si tenia Junts l'alcaldia de Barcelona, Junts, Trias, l'alcaldia de Barcelona, noi, això revitalitzava el partit i, a més, calien canvis interns que s'havien posat aquesta data per començar. Després va haver-hi el 23 de juliol, bé, però si Trias era alcalde, començava la nova etapa de Junts per Catalunya.
Era el gir ideològic de Junts.
Trias, fins i tot aquest matí, ja ha dit que se'n va cap a casa, ja ho va dir, que si no era alcalde, que se n'anava cap a casa, i ho tenia claríssim. Ara, repassem com han quedat les diferents províncies, perquè a Lleida, feu tradicional del PSC, torna a tenir un alcalde socialista, Fèlix Larrosa, guanyador de les eleccions del 28 de maig. A Tarragona torna a tenir alcalde socialista, Rubén Viñuales, guanyador de les municipals, ha estat escollit nou alcalde. Barcelona torna a tenir alcalde socialista, Jaume Collboni, i aquí l'excepció és aquest tripartit independentista amb Junts i Esquerra Republicana, que és el candidat de la CUP, Lluc Salellas, que és el nou alcalde de Girona. Però podríem dir que... Digues, perdona.
I la primera força Girona, no oblidem, que va ser Sílvia Paneque del PSC, també.
Sí. No, però...
Vull dir que al final és que, el socialisme...
A part de les capitals de província, s'ha de fer
un tall. No, ho dic perquè, a banda de les capitals de província, hi ha la resta de poblacions on el PSC s'ha fortificat d'una manera... supersòlida.
A tota la conurbació urbana de Barcelona, Sant Cugat ha recuperat, ara que l'Adrián parlava, ha recuperat el seu alcaldia. Però és que tot el demés, ho mires, i excepte Badalona i Castelldefels, que són del PP, tot el demés és socialista. És quan han recuperat tot. Vilanova i la Geltrú...
Aquí, no sé què en penseu vosaltres, però els que s'haurien de... els que jo crec que tenen un greu problema, cosa que ara no agradarà, però crec que tenen un greu problema, és Esquerra Republicana de Catalunya. Perquè Esquerra, el seu plantejament era rivalitzar, treure els vots del Partit Socialista, és a dir, guanyar o intentar guanyar, allò que deien eixamplar la base de llocs on el PSC tenia una gran solidesa. No només no han eixamplat la base, sinó que han reduït la base, s'han aprimat, i el PSC s'ha tornat, el PSC sí que ha eixamplat la base. I crec que aquesta estratègia, que no volen veure i que no admeten qual, com tots els partits polítics, no admeten
quan les pifien.
Exacte, cap crítica a aquesta gran estratègia, crec que està totalment equivocada. És a dir, equivocada. No és que hagi estat equivocada, és que no ha sortit bé. O sigui, ha estat una estratègia que no ha donat els seus fruits. I la prova la tenim a com han quedat els ajuntaments, en aquest cas, a Catalunya.
Miri, el mascaró de prova d'això que està dient vostè és Gabriel Rufián, Santa Coloma de Gramenet. Van treure allò que es diu el Sant Cristo Gros a les professors. Escolti, un, va guanyar un només, eh?
Un,
però a anys llum de Núria Parlon.
Però és que més, Esquerra Republicana va fer sortir Gabriel Rufián a fer campanya per tot arreu, sí, menys a Santa Coloma, que crec que va fer un acte o dos.
Sí, sí.
A partir d'aquí, perquè ara, clar, tenim a tocar les eleccions generals. Això era, en fi, tothom estava molt, molt pendent de les eleccions generals. Amb aquests acords, que sí, ja sé que ens fem pesats parlant de Barcelona, però Barcelona és la capital, i marca molt la tendència del que pugui passar. A qui beneficia i a qui perjudica en aquests acords? A les eleccions generals, perquè clar, per exemple, avui hi ha hagut moviments, Ernest Maragall que se'n va també de senador, aquí hi ha tot un seguit de moviments, això...
Això es fa per aprofitar la inèrcia.
Sí, bueno, també jo no hi crec, perquè d'aquí una setmana o dues ningú se'n recordarà. Recordem el que va passar amb Valls, amb Ada Colau, amb molta indignació, en dues setmanes la gent. Després Collboni es va integrar durant 4 anys a l'Ajuntament, tot ho trobava collonut.
O integrada de segon, pràcticament.
Bueno, però si és que, a veure, és que la gestió... A veure, amb això Ada Colau als debats tenia raó, la gestió de Barcelona l'ha fet Ada Colau i Jaume Collboni. Clar. El tiquet era aquest. Clar. Li agrada a Collboni o no li agrada? Ara veurem quina gestió fa Collboni. Però aquest era el tiquet, eh? I ara la gent ja... I la gent no se'n recorda, o la gent... És a dir, lo de Valls s'ha quedat en el passat. Avui, fins i tot, Xavier Trias ja parlava d'anar a sopar, anar a dinar, vull dir que tot això quedarà enrere. La pregunta és, ara tenim el moviment d'Ernest Maragall, tenim els de Junts, i després tenim, diguéssim, a qui beneficia, la pregunta que us feia, i perjudica aquests pactes, perquè algun sortirà perjudicat.
A veure, això ens ho podem partir, per exemple, aleshores sí, jo començo i continuarà.
Opineu el que vosaltres creieu. Podeu opinar de tots els partits polítics.
Miri, a nivell estatal, està clar que el partit... A nivell català i a nivell estatal, començo pel PP. Daniel Cirera era una persona que estava aquí, no tenia feina. No li havien trobat cap ubicació. Estava treballant a València. Li van trobar una...
Era el cap de gabinet del Mazón.
Sí, sí, estava a València. Escolti, el porten cap aquí, fa una campanya... Què diria jo, de funcionari, a l'antiga, pam, pam, el debat, això no fa les estracanades de Bou, d'en Bou, que era l'anterior, o aquella...
L'Anna Grau.
No, l'Argentina, aquella del PP, la que va venir...
La Cayetana.
La Cayetana, exacte. Clar, aquests invents del PP, que li han anat a treure un diputat, només... No, si era fer una campanya absolutament normal, i ara el PP d'aquell i el PP de Madrid, o sigui, el Feijóo, també treuen pit dient... El nostre candidat ha condicionat... El PP torna a estar a Barcelona, a Catalunya, perquè ha condicionat a l'alcaldia de Barcelona. Però, a més, això ha ajudat a centrar una mica a Feijóo i al PP. Han començat els pactes de PP... Vox, després de les municipals, que la intenció...
Bueno, a centrar...
No, més o menys.
És com el bueno, contrapès. Però no, el pacte sí. Amb Vox a València, clar, però ara, mira, sí. Ajudo a la governabilitat i evito que hi hagi
exacte.
Una...
Això, raó d'estat, que és el que ha dit. És raó d'estat, ha dit el Feijóo. Raó d'estat. Per què? Perquè València, que és on ha començat, el Feijóo volia allargar el màxim possible aquests acords amb el Vox, però València, que ha començat, és clar. El torero, el pin parental a les escoles, les declaracions en contra de la violència masclista, clar. Feijóo ha dit, a veure, com podem arreglar tot això? Escolti, li va fantàstic dir, no, nosaltres tenim tanta raó d'estat que no som hostatges. El Pedro Sánchez diu, solo saben pactar con Vox. No, pactem amb qui sigui per la unitat d'Espanya. Això és el que, més o menys, és el que aconsegueix bé. I el PSOE, si fa o no fa, aconsegueix el mateix, però... dient, s'han passat anys escoltant les acusacions que han anat calant entre el votant, Catalunya és una cosa però a nivell d'Espanya han anat calant que los proetarras de Bildu són los que le ayudan i los independentistas catalanes. Aquests dos missatges ara segons els socialistes han quedat desvinculats perquè al mateix moment no, una mica més tard a Barcelona, però el mateix dia que aquí fan aquesta maniobra els socialistes i treuen a un alcalde independentista i pactamos un 15 per la Unidad de España, resulta que a Euskadi unes hores abans han fet el mateix, Euskadi i a Navarra, Euskal Herria, han fet el mateix a Vitoria i a Pamplona. A Vitoria, que és la ciutat més conservadora i més espanyolista històricament d'Euskadi, guanya Bildu les eleccions municipals. Quin alcalde hi ha? Socialista amb el suport del PP. I a Navarra és alcalde, és la mateixa situació, guanya Bildu, i per evitar això és els socialistes que donen suport a UPM, que és a l'hacendal del PP a Navarra, la marca blanca de Navarra. O sigui que jo crec que aquí sí que intenten guanyar els dos.
El que haurem de veure és també com afecta això a Catalunya, les eleccions espanyoles pels resultats a Catalunya. Perquè jo veia una enquesta aquestes últimes setmanes que corria, i m'explicaven des del PSC, en què ells anaven disparadíssims, eren primera força i amb, no la meitat, però bastants diputats tenien a Madrid. Després venia el PP, Comuns, Junts i Esquerra.
A Catalunya?
A Catalunya, això. Això era una enquesta que corria d'aquestes últimes setmanes. I m'agrada veure quines són les noves enquestes que surten a partir d'ara. Per què? Perquè hi havia molt vot independentista i català que després de veure els resultats de les municipals deien vot útil o voto al PSOE o voto Sumar per evitar que vingui el PP i Vox i companyia. I ara hi ha molt d'aquest vot que després del que va passar a Barcelona dirà, jo ara haig de votar el PSC o el PSOE que amb el PP ens diuen que vindrà el PP ara amb Vox amb molta dreta i ara estan pactant aquí i no deixen que Trias sigui l'alcalde. Llavors jo crec que si són intel·ligents els partits independentistes i aconsegueixen capitalitzar i allargar aquesta ràbia que ha sortit a partir del dissabte, per una banda es pot moderar la patacada que patiria Esquerra, bàsicament perquè els seus vots anirien a Sumar, i això són vots que pot recuperar i que faci un resultat més o menys bo o que es pugui donar per satisfet, i molt vot que anirà també a Junts per Catalunya amb el vot de ràbia de dir, doncs no han deixat que Trias sigui alcalde, doncs ara els voto ells perquè vagin a Madrid i que vagin a emprenyar.
A veure, no hem parlat de les conseqüències d'aquest pacte de Sumar, o aquí que es presentaran com a comuns, no? Suposo, comuns
sí,
a Madrid.
Sí, comuns. Aquí també hi ha la cosa estranya del Jaume Asens i la seva candidatura.
Sabem per què va marxar,
el
Jaume
Asens? El dijous era ell el número 1.
Però
dijous.
Com pots defensar una campanya on tu t'arrengleres amb una votació amb el Partit Popular? És difícil de vendre, això.
Ell, que és sobiranista i que ha estat una persona clau amb el tema de la tramitació d'indults i tot
això. I té molt bona relació amb els que van ser els presos i els líders del procés del 2017.
Em costa molt pensar que no té... Potser sí, però em costa molt pensar que no té res a veure.
Per tant, com afecta aquest resultat a Comuns i com afecta també a Esquerra i Junts?
A veure, Comuns a l'Ajuntament... avui...
Dic a partir d'ara, les eleccions generals.
Pensava que era que es queda...
No, em refereixo a... Amb aquest pas que han fet, ens sortiran perjudicats o no?
Estaran dos o tres... Jo, la meva aposta és que a la tardor... perquè em deu... Això és veritat, la Colau li va dir... La Siobhan Colau li va dir... en l'acte de presa de possessió li va dir, escolti, amb 10 regidors vostè no pot fer res, i és veritat. Tothom esperarà les eleccions del dia 23 de juliol a veure com acaben i a la tardor, després ve l'estiu, i a la tardor, escolti, a l'Ajuntament de Barcelona, que el mateix Collboni ha dit, escolta, jo faré el que sigui si cal ampliar i si no me'n veig encara amb 10 regidors, que és impossible, tiro endavant. Per tant, escolti, els comuns ara Colau segurament, segur que no, però vosaltres sí, els comuns, abans del Nadal estaran colgats.
Estaran a dins de l'Ajuntament, un altre cop.
I tant.
Per tant, Cirera haurà fet el préssec canviant de fruita. A Cirera, la seva gran condició, que no volia els comuns, no volia Colau, i li dic a veure...
Cirera inicialment va dir Colau, i després és quan va dir, bueno, els comuns, tal, però sí. Colau, i...
No cal que parlem de... Torno a repreguntar. Cara a les eleccions de generals, Comuns, com queda? En sortirà perjudicat o en sortirà on indemne?
Jo crec que els seus votants són fidels i molt, molt perjudicat no quedarà.
I Esquerra? I Junts?
Esquerra, bueno, fan la maniobra aquesta en el Senat, però clar, el Senat és la del Congrés, la llista que val, però fan la maniobra aquesta de dir agafem el vot de l'emprenyada, la grup del Cabreig, i votem a Maragall altra vegada al Senat per restituir-li l'honor i la jugadeta que li han fet. I Junts suposo que voldrà jugar el mateix, però no sé, ara que sí, el que deia Adrià, fora l'Adrià, abans ho hem parlat també, jo al meu cercle conec gent que em deia no, o no aniré a votar, o aniré a votar els socialistes com a vot útil perquè no vingui la dreta i l'extrema dreta.
I també...
Algú hi anirà.
Amb el tema de Comuns i de Sumar, jo crec que els pot perjudicar el que han fet a Barcelona. I més, si mires la llista de Sumar de Catalunya per a aquestes eleccions espanyoles, hi ha pràcticament els primers llocs de sortida de la llista són gent que havia estat a l'Ajuntament de Barcelona amb Ada Colau. Parlem de Gerardo Pisarello, parlem de Galapín, parlem d'Eloi Badia... És a dir, gent molt lligada a Barcelona en Comú i a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, possibles votants d'Esquerra sobiranistes que potser a unes eleccions al Parlament voten Esquerra i que ara haguessin votat a Sumar, veient els noms de la papereta i que són els que han evitat un govern de Trias i Maragall, diran, jo ara aquests no els voto.
Jo m'imagino que ho tenen descomptat, tant Sumar com... Perquè Sumar ha fet una cosa que en el Pedro Sánchez va ajudar...
Bueno, tot això, parlant de Pedro Sánchez i Sumar, de moment, Pedro Sánchez i Sumar, a les enquestes publicades avui, excepte amb una, que la cosa queda frec a frec, la resta, totes donen majoria absoluta amb Partit Popular i Vox, vull dir. Parlant de Vox, dos regidors a Lleida, tres regidors a Tarragona i un regidor a Girona. I a Barcelona també, evidentment.
Dos, sí. Jo a Tarragona, que abans ho volia dir... Mira,
compta amb el resultat de Vox a les generals.
No, a Tarragona, ho parlàvem també abans d'entrar, el que ha guanyat és el PSC, però ha guanyat amb una llista que hi anaven dos o tres que eren de Ciutadans, que es van passar, entre ells el cap de... O sigui, el Rubén Viñuales, era el cap de llista dues eleccions consecutives, o sigui, des de fa 8 anys i des de fa 4 anys, era el cap de llista de Ciutadans. Ara s'ha passat amb armes i bagatges al PSC i ha guanyat les eleccions. Però, escolti, és que el PP va treure 4 a Tarragona Ciutat. I Vox 3, es fa, sumes, i dius, escolta, però això és una... on està l'independentisme de Tarragona, no? El sobiranisme. I la presència de Vox... Jo crec que això també ara és l'onada entre la determinada gent jove, està com de moda ser de Vox i tal. Jo crec que això d'aquí un temps baixarà. Ara, a les properes eleccions, tindran una presència que potser ens espantarem i tot.
Bueno, anem al tema important. Ripoll.
Vinga,
això és
el Pal i Paller de Catalunya, la senyora Riols, que és la Ayuso catalana, ha entrat com un llamp per un campanar.
Això...
Què m'heu de dir d'això? Bé, clar, aquí anem parlant de les capitals i la capital més important, aquí callats com a camallats com a putes.
Bueno, en principi van dir que a partir d'avui començaven a parlar d'una possible moció de censura. De moment no en tenim notícies.
Què dius ara? Bueno, es pot fer ja, eh?
Bueno,
quan ha de passar per fer una moció?
Això és el que vull dir.
Crec que és un any.
Un any, aquí un any ja seran fora els altres.
Però, bueno, en principi...
O quins altres?
Els vots en tenen.
És que, perdoni...
És que el regidor sap...
Però quins altres?
Bé, si uns regidors i d'allò...
No sap, és que de veritat no sap ni com funcionen les ajuntaments.
Ja no hi seran els regidors dels altres, per dir.
Dels altres quins?
Avui he fet una roda de premsa, he fet una d'allò, i no he deixat entrar a la Tele3.
Però què té a veure això, que no siguin els regidors? Els regidors hi seran igual. És que no sap ni el que diu.
Sempre que es pot expulsar...
Que no, home, no.
Els regidors no es pot expulsar, home. No sap ni el que es diu, home.
Que no, home.
Un ple val, però...
Ja està, a l'hora de votar els expulses, ja està, i no voten.
Bueno, veurem també, en aquest any, serà interessant veure què fa Sílvia Orriols, perquè hi ha moltes de les seves promeses que no depenen d'ella ni tan sols de l'Ajuntament, perquè tirin endavant.
Sí, no, diu que sí, perquè prohibirem això, farem allò, coses que són competència, ja no de la Generalitat, de l'Estat.
De l'Estat,
en algun cas. Entre aquests partits, que són tots els altres, que s'hi varen posar i que volien fer el cordó sanitari, etc. Ara, l'última cosa que corria, jo no hi vaig estar a Ripoll, però bueno, m'han comentat, era deixem-la fer i llavors la gent veurà que no té capacitat i que s'estimbi. Això és molt perillós. Això és molt perillós, no sé les capacitats que té Sílvia Orriols, però això és molt perillós.
És el que havia defensat Laura Borràs, que per això van tenir tot el pollastre a dins de Junts per Catalunya.
Laura Borràs va ser qui va encendre
la flama. És boníssima, és la Ayuso catalana.
És que ho ha dit 34
i a mi pel que em consta desmuntarà la mesquita pedra i la portarà a la Meca.
I perdoneu que expliqui una cosa nova, una cosa que tinc ganes. La líder de Junts allà a Ripoll, que es diu Manoli Vega,
no sap ni
ha desobeït claríssimament a la direcció de Junts per Catalunya. Vull dir que sí. Turull, que has dit tu que estava allà amb el telèfon, bueno, a Ripoll també té un problema seriós.
Sí, i tant. Sí, de fet, ja l'executiva de la setmana passada de Junts per Catalunya, tots els càrrecs del partit, fins i tot els més propers a Laura Borràs, li esmenen la plana i li diuen, escolta, que a Ripoll no fem tonteries i no deixem que Oriol sigui l'alcaldessa de Ripoll.
Serà la sorpresa, el bon
pas. I Laura Borràs torna a... No diu res més.
No diu res més.
Fins avui no diu res més.
Bueno, estarem pendents de veure què passa amb Sílvia Orriols, que és la...
La Ayuso catalana.
La Ayuso catalana, molt bé. Adrià Santa Susana, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Joan Maria Martí Rigau, gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa i tot seguit tindrem els detalls d'aquesta serp, una petita serp.
Ah, sí, una cuca.
De res, em sembla que tinc aquí les dades.
15 quilos. Un
animal domèstic.
Uns 15 animals, sí, un animal per jugar. Que jo, el que no he entès, no sé si vosaltres teniu alguna explicació, és una serp que teòricament és un animal domèstic, que marxa... ja pots treure la música Succession, perquè estic parlant de serps, no té massa sentit.
Estic posant l'ombra i la tierra. Ja,
estiguéssim, a veure si estem al cas de la cosa. Total, surt la serp, se'n va de casa, creua, no sé si al carrer, una serp de espera, que ho tinc aquí.
Com 15 quilos.
De qui, no, 15 quilos i no sé quants metres. Sí, i creua al carrer, ningú veu res, agafa, puja a l'arbre, s'enrosca a l'arbre i és un veí que veu, hòstia, que deu
baixar
amunt i diu, hòstia, però això un serpot aquí. Com pot ser això? És que hi ha coses que no, jo no les entenc.
Jo sé, els gats sé que ho fan, això, Marta?
Sí.
Bueno,
sí,
els gats els hi ha de sortir la nit.
Però és diferent un gat i una serp.
A veure, una serp de les dimensions de les que parlarem d'aquí uns moments...
Jo diria les imatges de les notícies i més barat.
Les serps, en principi, no salten. Vull dir que per algun lloc es deuria arrossegar.
Atenció a la dada que m'han incorporat aquí a l'escaleta, que està molt bé. Diu, la serp de 15 quilòmetres. És una serp ja que ocupa, va d'aquí pràcticament a Castelldefels. Adrià, Josep Martí.
Bona tarda. Ara tornem.
Versió RAC 1.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Perfecte, ens connectem per vídeo i revisem l'informe.
A Orange t'oferim eines perquè puguis treballar dins i fora de l'oficina amb tota llibertat i tot el que la teva empresa necessita per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G+, centraleta, impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també.
Aquestes trucades són incidències reals.
Hola, bona tarda. He punxat la roda.
Sí, estic atrapat i no puc sortir amb les cadenes.
Acabo de tenir un accident, m'he sortit de la carretera.
En aquests moments, quina assegurança de cotxe triaries? Mapfre 24/7 en acció. La millor assistència estiguis on estiguis.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí. Hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Celebra l'arribada de l'estiu amb la selecció dels grans caves de gourmet La Vanguardia. Mastinell Brut Real Gran Reserva 2011 de la cava Mastinell. Colet Gran Cuvée 2014 del celler Colet. I Privat Brut Reserva 2020 de celler Privat. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana viatgem fins al Summer of Love de 1967 a través de la història d'una de les seves cançons més emblemàtiques, San Francisco, de Scott McKenzie. Si ens hi voleu acompanyar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
El cafè és verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Bueno, el primer repte important que ha tingut Jaume Collboni, tot i que no hi va anar ell personalment, només hi faltava això, és capturar una serp pitó de 15, no quilòmetres, sinó quilos, de pes que va aparèixer ahir a la tarda a Barcelona del Donabre. Té els detalls, Marc Serra? Jo, repeteixo, no sí. Entenc com una pitó de 15 quilos creu al carrer,
no tinc...
puja per l'arbre, s'instal·la a l'arbre, i ningú se n'adona, i el propietari tampoc se n'adona.
No tinc resposta,
no entenc res.
Però la persona que ens ho explicarà crec que sí que la té. L'alerta va saltar ahir la tarda, quan uns veïns del barri de les Corts, a Barcelona, van veure una cosa estranya, perquè sempre comença així, una cosa estranya enrotllada dalt de tot d'un arbre.
Mare de Déu.
Era ni més ni menys que una serp pitó de 15 quilos.
Fixa't.
La Guàrdia Urbana va haver de cordonar la zona i trucar als especialistes, que són l'Associació Protectora d'Animals Exòtics, que van ser els encarregats d'assessorar els bombers per aconseguir despenjar l'animal. El Tot es mou de TV3 han parlat amb el veí que es va trobar la serp, es diu Xavi Blanc, i ell estava preocupat per altres coses.
Doncs mira, veníem d'un festival de circ infantil i això que vas a dinar i al tornar veus una cosa estranya damunt d'un arbre que era groguenc, blanquinós i vas veure claríssim que era una serp. Li vas dir a la meva companya, dic, ostres, això és una serp enrotllada. Diu, no pot ser, dic, sí, home. I ho vam veure de seguida que era una serp. I jo llavors em vaig dirigir al festival de circ, vaig veure un organitzador del festival i dic, mira, que allà hi ha una serp enrotllada en un arbre aquí a 150 metres.
No sé què has de dir que el Xavi, però podia ser, no sé, anestesista, perquè té una tranquil·litat.
Bueno,
va tornar al festival de circ,
sí,
li van col·locar
la gestió. Sí, però els del circ li van dir, a mi te m'expliques amb la serp, si no és nostra la serp.
Sé que van trucar a la Guàrdia Urbana i a partir d'aquí es va desenvolupar tot aquest operatiu. A veure, tenim molts dubtes sobre aquesta qüestió. En parlem amb la Teresa Rodríguez, que és directora del Centre d'Acollida de l'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya. Teresa, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Gràcies per atendre'ns. Tenim moltes preguntes, però anem a la principal, que és la que ens formulàvem ara. Com passa una serp de no sabem on fins a dalt de tot d'un arbre? Com hi va parar dalt de l'arbre? Això ho sabeu?
Bueno, seguramente se le ha escapado al propietario, que l'habrá comprado no sabemos nadie dónde, porque el comercio de estos animales está permitido a día de hoy. Y bueno, seguramente habrá sido por la noche, que es cuando más actividad tienen estos animales. Y su naturaleza es arborícola, es subirse a los árboles para protegerse de un ambiente que seguramente este animal estaría asustadísimo y no conocería.
Ah, o sigui, el seu comportament és pujar dalt dels arbres, no és una cosa estrany que estigués dalt de l'arbre.
No és raro que una pitón s'enrosque en un árbol, és un mètode de defensa i de protecció, és una manera d'autoprotegerse.
Clar, aquí hi ha moltes teories, però, per exemple, podia ser que hagués passat d'una finestra, diguem-ne, per les branques a dalt de tot l'arbre, o pel pes i les dimensions que té, això és impossible, i tu creus més que va sortir per la porta, no ho sé,
La verdad es que no me atrevo a aventurar una teoría. Puede ser que desde una ventana alcanzase el árbol y se enrollase ahí con el miedo, o puede haber reptado por el suelo tranquilamente y subirse al árbol. Tienen capacidad para trepar a los árboles y ponerse lo más alto.
I llavors allà què s'hi queda, la serp? Fins que necessita menjar, o com fan aquests animals?
Sí,
com s'ho fan?
Sí, acechan y bajan si encuentran una presa o simplemente cazan desde el árbol, una paloma, una tórtola. Pueden cazar subidas a los árboles o si tienen la necesidad, bajan al suelo y cazan en el suelo.
O sigui, poden atrapar un ocell?
Sí.
Però això, o sigui...
No, com
ho fan, això?
Exacte, perquè és el
mecanisme.
Bueno, una serp no pot saltar, no?
No, pero como su actividad es nocturna, los animales por la noche, las aves, por ejemplo, duermen de noche, desaprovechan, acechan, y cuando ven a un animal dormido, pues tienen un potencial... son rápidas, obviamente son rápidas, son buenas cazadoras y su cuerpo está preparado para lanzarse rápidamente y capturar una presa, estrangularla y luego comérsela.
Hosti, noi, sort que només es dediquen als ocells.
Bueno, ara li preguntarem, clar, aquesta serp, teòricament, era una serp domèstica, bueno, domèstica, era d'un...
Sí, segur.
Ja s'ha retornat al seu propietari o on està aquesta serp ara?
No, esta serpiente se deposita en el CRAR de Masquefa, el Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Masquefa, que son unos grandes profesionales y tienen unas instalaciones estupendas para contener este tipo de animales tan grandes.
I ara el propietari la pot reclamar o si no la reclama allà es queda o què passa amb aquesta
serp? Tenen un xip com els gossos o com va això?
Bueno, debería de estar chipada y debería tener papeles en regla. Obviamente el propietario debería dar la cara y ser un poco leal, ¿no? A todo lo que ha pasado. No sabemos si lo hará o no. Esto depende de la calidad humana de cada uno. Si fuera mi animal, yo daría la cara. También hay que decir que la ciudad de Barcelona prohíbe estrictamente en sus ordenanzas la tenencia de este tipo de animales tan grandes y tan peligrosos.
Ah.
Entonces, aquí, claro, no sabemos si la persona que poseía este animal en su casa va a dar la cara y afrontar lo que pase o si va a dar la espantada y habrá que abrir una investigación y ver de dónde viene el animal.
O sigui, a Barcelona està prohibit aquest tipus d'animals.
Sí, Barcelona estas cosas las tiene muy de la mano, es uno de los ayuntamientos más avanzados en este tipo de situaciones y está prohibida la tenencia de reptiles de más de 7 kilos.
Y aquest en feia 15, mira, més el doble.
Sí, sí.
Y de hecho hará muchos más kilos y medirá 10 metros cuando sea adulta. O sea, estamos hablando de un animal relativamente joven, o sea, aún le queda mucho por crecer.
Sí, Déu-n'hi-do.
Le queda mucho por crecer.
Sí, sí.
A quan pot arribar aquesta pitó? Estem parlant d'aquí de...
Pueden llegar hasta los 10 metros, tranquilamente.
Hòstia. És un animal enorme. És enorme.
És un gran depredador, sí.
Però quina edat calcules que té ara?
10 metres?
Yo, por lo que pesa y el tamaño que tiene, que es relativamente pequeña, relativamente, yo creo que debe tener unos 7, 8 años. ¿No? A no ser que estuviera muy mal cuidada y no haya podido crecer hasta el tamaño maduro, pero vamos, por el tamaño le calculamos 7 o 8 años.
¿Y cuántos años puede vivir un bicho de estos?
No sé. Pues sus 60, 70, 50, depende de los cuidados. Pero son muy longevas, la verdad es que son para una vida entera.
T'enterra tu, ¿eh? O se't menja tu. Si tu et mores abans, la serp se't menja i mira, ja te n'ha enterrat.
I ya está, arreglado.
Y la pregunta clave es...
Digue-li.
¿Podría ser que tu un dia passant per sota l'arbre hi ha la serp, eh?
Sí, la serp està dalt.
I tu passes per sota l'arbre i aquell dia te gana la serp, es pot llançar des de l'arbre sobre teu per cruspir-te?
No, a ver, yo sé que estos animales tienen mucha mitología y que hay mucho miedo y que la gente en general pues les tiene miedo porque no los comprendemos, pero para que una serpiente te muerda o se lance o... Primero, tiene que estar muy, muy nerviosa, muy, muy asustada y notar que está amenazada. Y segundo, tiene que haber un mal manejo de la situación. Es decir, si yo paso por la calle, veo una serpiente, tenga el tamaño que tenga, y en vez de mantener la distancia y llamar al 112, que es lo que ha hecho esta persona que ha hablado antes,
sí,
que es lo correcto, intento echarle la mano, cogerla, hacerme una foto con ella, me pongo a hacerle vídeos, me acerco, me alejo, me muevo mucho, las ponemos nerviosas y obviamente nos morderán, pero no para comernos, para defenderse. Son animales que aunque tengan mucha mitología... tienden a protegerse porque saben que pueden perder mucho en una mala actuación. O sea, aunque nos parezca que no es así, son tímidas, son animales pacíficos hasta cierto punto, y lo que hay que hacer siempre es, si vemos una, tenga el tamaño que tenga, es no arrinconarla, no molestarla, no intentar cogerla y llamar, sobre todo, emergencias, que es lo que ha pasado el domingo, ¿no? Se ha llamado a emergencias y hemos ido inmediatamente, creo que hemos tardado 20 minutos en llegar desde la otra punta de la ciudad, y la hemos recogido con los bomberos, han oído ningún tipo de problema.
Ara et preguntaré per aquesta operació, però suposo que també ho hauràs vist, jo no sé si és mala reputació o no, però Teresa, hi ha moltes fotografies i imatges de serpiente pitón se come entero no sé què. I que dins la serp...
Encuentran una mujer dentro de una
serpenta. És una mujer, però vull dir que dins la serp es veu ben bé la forma de l'animal o el que sigui.
Sí, de la persona que s'ha cruspit.
Això és així?
Bueno, es verdad que en las selvas, que son más salvajes, que no son criadas en cautividad, es cierto que acechan y cualquier animal, incluidos nosotros, que somos animales, es una presa. Son animales que tienen un potencial. Cuando tienen mucha hambre, no se lo van a pensar. pero esto es en la selva, en estado salvaje y en un estado de alerta máxima, que es lo que tiene un animal salvaje. Un animal mantenido en un terrario, en cautividad, como es todos los animales que pueden aparecer en la ciudad de Barcelona o que se tienen en las casas en Barcelona, son animales criados en cautividad que viven en un terrario y cuyos instintos primarios, aunque sí sean muy parecidos a los ancestrales de, sus congéneres en la selva, no son del todo iguales. Son animales que están relativamente, por decirlo de alguna manera así fácil, aletargados en este aspecto. O sea, no hay que temer. O sea, no es lo mismo irte a la selva, a la India, y encontrarte una pitón en la India que es totalmente salvaje y no le debe nada a nadie, que una pitón que hay en Barcelona que ha estado en un terrario alimentada por un humano, que la ha estado dando de comer y que con mejor o peor manejo sigue estando en cautividad y va perdiendo esos estados de alerta primarios que hay en la selva. No, por eso nosotros cuando aparece una serpiente en la ciudad o una iguana o cualquier tipo de animal, siempre le decimos a la gente, vale, no tocar, obviamente no molestar al animal, mantener una distancia. Lo puedes mirar desde la distancia y admirarlo mientras llamas al 112, pero dejar sobre todo a los profesionales como nosotros actuar, que ya sabemos cómo cogerlas, cuándo cogerlas y por qué cogerlas. No debería de cundir el pánico de ninguna manera con estos animales.
Bueno, ahora,